Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Interior envia una alerta general fins a les 8 del vespre de demà, dijous, per l'episodi de fort vent previst a gran part de Catalunya. Tota l'activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent ha quedat suspesa.
Es demana evitar els desplaçaments i aplicar el teletreball. La decisió arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi activat una alerta de perill molt alt a més d'una vintena de comarques. Durant el dia s'esperen ratxes de vent superiors als 100 km per hora que afectaran bona part del territori.
Barcelona suspèn el bicing i els actes de Santa Eulàlia per la previsió de fort vent i recomana no moure's amb moto.
Així ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davant de l'episodi de vent fort que bufarà a la ciutat.
El transport públic metropolità funcionarà amb normalitat, metro i autobusos, però el que fem és recomanar que no s'agafin motos, que no s'agafin les bicis. Per primera vegada suspenem el servei de bicing. Els actes de Santa Eulàlia també queden cancel·lats. També demanem a la ciutadania que aquesta mateixa nit no es baixin ni les escombraries, ni mobles, ni trastos vells.
Mestres, professors i personal educatiu s'han llançat al carrer en una de les protestes més massives dels últims anys per reclamar millores laborals i salarials.
Hi ha hagut talls a les carreteres principals de Catalunya, sabotatges a les portes de les escoles i els instituts i milers de docents a les manifestacions que s'han fet arreu del territori. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa.
Això realment escenifica i evidencia el malestar creixent que hi ha en els centres educatius. Per tant, mentre no hi hagi un acord que puguem assumir, nosaltres ens seguirem mobilitzant.
No resoldrem 20 anys sense haver tocat aquest complement econòmic d'un dia per l'altre. I que, per tant, per primera vegada en 20 anys començarem a donar passes en aquest sentit.
En cultura, el Festival Dansa Metropolitana arriba a la 9a edició amb 90 espectacles i 177 funcions.
El certamen, que abraça 12 municipis, reivindica enguany la llibertat dels cossos per evitar i transformar l'espai públic.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
El regidor de Cultura i d'Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, parla del propòsit d'aquest festival.
Aquest és un festival que té una vocació multiplicadora. L'èxit d'aquest festival no s'ha de mesurar únicament perquè hi vagi molta gent, sinó perquè les programacions dels teatres municipals tinguin més dansa, perquè els programadors programin més dansa, perquè la dansa sigui més habitual a les vides quotidianes de les programacions que fem als nostres teatres.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça, preparat per l'anada de les semifinals de la Copa del Rei.
Els blaugrana viatgen aquesta mateixa nit cap a Madrid per disputar aquest partit demà davant l'Atlético de Madrid a partir de les 9 de la nit. El tècnic alemany Hansi Flick tindrà la baixa segura de Marcus Rashford, la ja coneguda de Pedri, i molt probablement la de Rafinha, que no acaba de recuperar-se dels problemes musculars que arrossega. I a aquesta hora comença la segona semifinal de la Copa Catalunya Femenina entre l'Ona Sant Adrià i l'AEM, que juguen per un lloc a una final on ja espera l'Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Avui parlem de problemes en aquesta xarxa viària metropolitana de Barcelona. Repassem les vies més plenes, sobretot l'autopista AP7. Durant la tarda hi ha hagut diverses incidències i encara ara hi ha lentitud i retencions gairebé entre Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua. Tot aquest tram de l'autopista AP7 del Vallès amb retencions, com et deia, per diverses incidències i, a més, en tots dos sentits de la marxa. A banda de l'autopista AP7, volem destacar les rondes de Barcelona. L'accident a la ronda de dalt, hi ha aturades gairebé des d'Esplugues de Llobregat fins a Horta, en sentit Besòs, anant cap al Nus de la Trinitat, en direcció contrària. També hi ha aturades entre Meridiana i la Vall d'Hebron, però també la ronda litoral presenta retencions destacades en sentit Besòs en diversos trams. Per tant, aquestes dues rondes molt plenes, sobretot anant cap al Nus de la Trinitat. De la resta de vies ens quedem amb la C58 i la C33, retencions destacades d'entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Interior ja ha enviat una alerta general fins a les 8 del vespre de demà dijous per l'episodi de fort vent previst a gran part de Catalunya. Tota l'activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent ha quedat suspesa.
També es demana evitar els desplaçaments i aplicar el teletreball. Hi ha una vintena de comarques en alerta màxima de 6 sobre 6 per vent de cara a demà. Es manté, però, el servei de Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat. El govern ha acordat amb Renfe ampliar les limitacions de velocitat i fer marxes blanques per comprovar l'estat de les vies. I a Barcelona s'obrirà un espai per acollir persones sense llar.
Un episodi que preveu ratxes de vents superiors als 100 km per hora a gran part de Catalunya i especialment punts on no són habituals aquestes xifres. Aquesta tarda ha tornat a comparèixer el comitè d'emergències i seguint-lo ja el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs el govern que manté la suspensió de les activitats, com dèieu, i sobretot insta a evitar els desplaçaments i fer teletreball. Avisa que demà hi haurà ratxes de més de 100 km per hora, uns episodis que només s'han viscut a Catalunya el 2009 i el 2014. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la directora del Metrocat, Sarai Sarroca, alerten de la magnitud dels episodis que viurem durant aquesta nit, matinada i demà.
Penseu que és la primera alerta Vencat, és alert Vencat, que enviem per un episodi de vent d'aquestes característiques a tota Catalunya. I aquest és un element que marca la diferència i que, per tant, és el que ens porta a demanar la prudència a la ciutadania en la seva mobilitat, la que no sigui necessària, evitar-la i, sobretot, reduir els riscos vinculats a aquesta mobilitat o a les seves activitats.
Ens trobem davant del que pot ser, ho dic en condicional, però pot ser l'episodi més important de vent a Catalunya per la seva extensió i intensitat dels últims 15-20 anys.
La part de més activació del vent serà des de les 12 d'aquesta nit fins les 12 de demà al migdia, però sobretot molt potent aquesta nit i matinada. Perquè fa la mobilitat, com dèieu, Rodalies manté el servei, però amb una reducció de velocitat i amb diverses marxes blanques per poder comprovar l'estat de la via. I pel que fa al trànsit, el Servei Català de Trànsit posarà especial atenció a la C-17, C-16, C-25, AP-7 i C-58. On en aquestes vies els vehicles passants només podran circular per la dreta i no podran avançar. Bombers també prepara un reforç perquè aquesta nit s'espera doncs més actuacions que durant el dia d'avui, que s'han fet 450, però cap greu. També aquesta serà el primer tram, el segon s'espera per dissabte, tot i que amb menys intensitat, i de moment no s'ha suspès cap rua, però tot està pendent d'evolució. Per últim, la consellera Núria Parlon ha explicat que estan en constant comunicació amb ajuntaments per retirar tanques de les rues de dissabte o senyals d'obres al carrer i, sobretot, demana a la ciutadania precaució amb arbres, murs o senyals.
Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs anem a saber concretament quina és la previsió del temps que ens espera per demà.
Bona tarda, una situació molt variable, molt canviant, i en funció de la comarca tenim temps molt variats a hores d'ara. Sobretot aquest vent que continua bufant a molts indrets del sud de Lleida, de Tarragona i de Barcelona. De moment, aquestes immediates hores no serà tan intens com el que hi havia aquest matí. També molts núvols a gran part del país, amb aquesta pluja que s'ha fet molt present a les comarques de Lleida, sobretot. Arriben algunes esquitxades també a Tarragona, l'interior barceloní, o algunes nevadetes van caient al Pirineu, sobretot l'occidental, a cotes molt altes, 2.200 metres. I és que avui la temperatura ha pujat, malgrat el vent i malgrat els núvols, l'ambient a hores d'ara no és fred. Atenció aquesta matinada, i sobretot demà al matí i demà al migdia. Ventada molt forta a moltes comarques. La més destacable, a l'àmbit metropolità, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i també al Pirineu Oriental. Vents de més de 100 per hora, per tant, molta precaució per aquestes ventades. Demà a la tarda el vent perdrà gas, però encara serà intens, sobretot al sud de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi Pérez. A Barcelona, com dèiem, l'Ajuntament suspèn el bicing i recomana no moure's en moto. També s'han suspès els actes de Santa Eulàlia.
En una decisió inèdita, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès el servei de bicing aquest dijous i demana a la ciutadania que no baixi la brossa al carrer. Així ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davant de l'episodi de vent fort que bufarà la ciutat.
El transport públic metropolità funcionarà amb normalitat, metro i autobusos, però el que fem és recomanar que no s'agafin motos, que no s'agafin les bicis. Per primera vegada suspenem el servei de bicing. Els actes de Santa Eulàlia també queden cancel·lats. També demanem a la ciutadania que aquesta mateixa nit no es baixin ni les escombraries, ni mobles, ni trastos vells.
A més, el consistori recorda a la ciutadania la importància de limitar els desplaçaments només als casos estrictament imprescindibles i recomana no moure's en moto. En canvi, això sí, el transport públic de la ciutat funcionarà amb normalitat aquest dijous.
Doncs, a banda de la suspensió de classes i visites programades de salut, molts municipis també estan suspenent actes culturals en plena setmana de Carnaval. Estan pendents les rues d'aquest cap de setmana, però el cas de dijous, a Vic, a Osona, el dijous Llarder, que s'havia de celebrar a la plaça Major, s'ha suspès a causa de l'alerta per fort vent. Altres actes, com els del Pollasso de Torelló, de moment encara estan en dubte. El 9FM, Marcel Puig.
Els organitzadors del Dijous Llarder, que s'havia de celebrar aquest dijous a la plaça Major de Vic, han anunciat aquest migdia que l'acte se suspèn a causa de l'alerta per fort vent, emesa per la Generalitat. Ara mateix s'està pendent de si la cita gastronòmica es posposa aquest divendres o bé s'opta finalment per una altra data. Un altre esdeveniment previst per demà a la comarca d'Osona és el Pollasso, en el marc de les activitats del Carnaval de Terra Endins de Torelló. A hores d'ara, l'organització està valorant diverses opcions per garantir la seguretat de la 28a edició de la festa. Segons el programa previst, els actes haurien de començar a les 6 de la tarda i allargar-se fins passada la mitjanit. Tot i això, tenint en compte els avisos meteorològics que indiquen perill fins a les 8 del vespre, els organitzadors es plantegen possibles ajustos horaris. Com a la resta del territori, la Generalitat mantindrà tancades a la comarca escoles, universitats i equipaments esportius i també suspendrà l'assistència sanitària no urgent, entre d'altres serveis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Una decisió inèdita, la de suspendre les classes, que arriba després de la vaga d'ensenyament d'avui, amb talls a les carreteres principals de Catalunya, sabotatges a les portes de les escoles i els instituts i milers de docents i personal educatiu al carrer.
Demana millores salarials, més recursos per a l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. El seguiment de la vaga és del 85%, segons els sindicats. L'educació rebaixa la xifra al 37%, tot i que només amb la informació d'un 37% dels centres.
A Barcelona, milers de docents han col·lapsat el centre de la ciutat fins a arribar a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell.
A Barcelona, la marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia fins a la Via Augusta, davant la seu del Departament d'Educació, on milers de manifestants han intensificat la protesta i les reclamacions per millorar l'educació pública. Segons els sindicats, la participació a la manifestació de Barcelona ha estat de 70.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana la xifra en 25.000. S'hi han sentit lemes com lluitar també és educar, amunt els sous i avall les ràtios o dignifiquem la professió. A la capçalera, els representants sindicals han tillat la mobilització d'històrica. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
Això realment escenifica i evidencia el malestar creixent que hi ha en els centres educatius. Per tant, mentre no hi hagi un acord que puguem assumir, nosaltres ens seguirem mobilitzant.
El Departament d'Educació ha estès la mà al professorat i confia que la proposta que faran els sindicats en la propera reunió negociadora el dijous de la setmana que ve suposarà un punt d'inflexió. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'hi abordaran les reivindicacions principals com ara els salaris o la millora de recursos per l'escola inclusiva. Sobre l'aspecte salarial ha anunciat, però, que serà un increment progressiu.
No resoldrem 20 anys sense haver tocat aquest complement econòmic d'un dia per l'altre i que, per tant, per primera vegada en 20 anys començarem a donar passes en aquest sentit.
Els sindicats insisteixen que si el govern no mou fitxa, hi haurà més mobilitzacions.
La protesta ha estat seguida per tots els centres públics de Catalunya. A Cardedeu, la vaga ha comptat amb el suport de famílies. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
Aquest matí a l'Institut Pla Marcill de Cardedeu, els alumnes hi han assistit 98.
Jo porto 15 anys com a director de les aigües i és el primer cop que hem hagut de tirar de personal voluntari. Una cosa és no fer activitat lectiva o activitat normal, però haver d'activar el decret de serveis mínims fins a les últimes conseqüències és el primer cop que passa.
A Cardedeu, a primera hora del matí, hi ha hagut piquets informatius a les escoles i instituts i cap a les 10 es trobaven mestres, professorat i personal de tots els centres davant de l'Ajuntament per fer la lectura del manifest i anar cap a la manifestació de Barcelona.
I la majoria del personal docent dels centres públics dels serveis territorials del Penedès han fet avui vaga també, una aturada a instituts i escoles que ha estat de les més seguides dels darrers anys.
Des de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, el professor de música Fran Rodríguez valora que tots els sindicats hagin anat a la una.
Es estan exigint uns nivells de qualitat que no podem donar. No tenim l'opció de personal per poder donar aquesta qualitat que demanen, que això es veu en resultat, en abandonament escolar, això en circumstàncies de l'alumnat, baixes mèdiques nostres, vegades no fan cas a les reivindicacions i per fi la majoria dels sindicats han anat a una vaga comunitària.
Des dels centres vilafranquins destaquen que la vaga ha estat de les més secundades en els darrers anys, amb un gran nombre de personal docent i l'assistència només d'una tercera part de l'alumnat. A Vilafranca, a 8:15 del matí, s'han convocat piquets informatius, també s'han realitzat accions per visibilitzar les seves demandes i s'han organitzat busos per anar a les manifestacions a Barcelona i a Tarragona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, Pedro Sánchez ha defensat al Congrés el sistema ferroviari de l'Estat, assegurant que és un dels millors del món, tot i els accidents d'Adamuz i Gelida i la crisi de Rodalies.
Dit això, però, ha volgut deixar molt clar que posaran totes les mesures necessàries perquè no tornin a passar. Des de l'oposició, el PP ha dit que l'executiu de Sánchez serà jutjat pels fets i Esquerra i Junts han tornat a denunciar la manca d'inversió a Catalunya.
Jordi Casino.
En una compareixença a petició pròpia, el president espanyol ha assegurat que el seu executiu seguirà apostant pel tren per fer-lo un mitjà de transport més eficient encara i més competitiu, i ha desmentit que aquests últims anys hagin reduït la despesa en el seu manteniment, tot dient que l'han incrementat un 26%. Un Sánchez que ha apostat, però, per incrementar els estàndards de qualitat, i en el cas de Rodalies s'ha defensat l'esforç inversor que estan fent per revertir els anys d'abandonament.
Los problemas en la red de Rodalies tienen más allá de esta coyuntura una dimensión estructural que este gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja y a una larga etapa de baja inversión. Problemas a los que este gobierno está dando y va a seguir dando respuesta.
Des de l'oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurat que Sánchez no s'hi ha assumit cap responsabilitat, l'ha acusat de negligent i ha sentenciat que el seu govern serà jutjat per aquests successos.
Encarga a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte.
Pel que fa als partits catalans, Esquerra i Junts han denunciat la situació a Rodalies i ho han fet amb aquestes paraules. Escolteu els seus portaveus al Congrés, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
Su modelo es el mismo. Antes competir en alta velocidad con Japón, con Corea, con China, que llevar al currito de turno de Algeciras, de Vallecas o de Cornellà en un tren digno.
La situació en la que vostès, els partits espanyols, han deixat el nostre país els darrers 50 anys és lamentable, i cap govern a Catalunya que segueixi depenent de Madrid podrà posar al dia totes les destrosses que vostès han fet.
Per últim, des de Sumar han defensat que Pedro Sánchez va fer el que tocava a Adamuz i han assegurat que Rodalies és on s'ha de fer una major inversió per revertir la deficient situació actual de la xarxa.
Més coses. Una desena d'alcaldes de l'arc metropolità són al Congrés dels Diputats per celebrar que demà s'hi aprova un enduriment de la llei per la multireincidència. Mont Carvajal.
Bona tarda. Són alcaldes i alcaldesses de ciutats com Martorell, Igualada, de Junts, Sabadell, Granollers, Mataró o Rubí del PSC. La seva alcaldessa, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, és també la presidenta de l'Arc Metropolità i ha expressat la satisfacció de l'aprovació de la nova llei demà. Martínez celebra especialment que els alcaldes es podran personar com a acusació particular en processos judicials contra els multireincidents, encara que ni la fiscalia ni les víctimes denunciïn.
Aquesta és una de les grans modificacions que més valorem, perquè és una possibilitat que no existia i que estem vivint la realitat en la política local, i el que vivim cada dia com a alcaldes i alcaldesses fa que aquesta possibilitat, un cop oberta, la puguem utilitzar, i és una altra eina.
Altres novetats de la llei són que els condemnats més de 3 vegades per fer furs podran tenir penes de presó de fins a 3 anys. Els alcaldes volien estar demà en el debat i votació de la llei, però marxen avui cap a Catalunya per l'alerta meteorològica.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el psicòleg de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, per assetjament sexual a les treballadores del centre.
L'home va ser arrestat aquest dimarts i està pendent de passar a disposició judicial. Serà aleshores quan el Departament de Justícia decideixi què fer amb el treballador i quines mesures prendre. Segons sembla, l'home havia estat suspès de sou i feina durant 6 mesos per motius similars, suspensió que havia acabat fa unes setmanes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, uns 150 pagesos catalans s'han manifestat a Madrid juntament amb pagesos de tot Espanya per reclamar a l'Estat i a Europa mesures en defensa del sector agrari.
Els pagesos han protestat contra el tractat de Mercosur i exigeixen que Espanya garanteixi la seva aportació als ajuts dins de la nova política agrària comuna. A més, el col·lectiu reclama canvis en els protocols europeus de sanitat animal. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Venim a reivindicar que el Ministeri faci la seva feina i que es deixi estar d'hipocresies polítiques perquè, per una banda, doncs, firma molt alegrement tractats de lliure comerç com Mercosur i, per altra, es fica a la boca paraules com relleu generacional o equilibri territorial. I una cosa es contradiu amb l'altra. Una eina que té per fer-ho, per posicionar-se, és la nova reforma de la política agrària comuna, que Europa deixa en mans dels estats una certa independència per decidir doncs, què vol fer amb els diners i de quina manera els vol distribuir.
I més de la meitat dels municipis en zona d'emergència nuclear no disposen del pla d'actuació. Un informe de la síndica de Greuges apunta també que un de cada tres dels que disposen del pla no el tenen actualitzat. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Iris Rodríguez.
Més de la meitat dels municipis catalans exposats al risc d'una emergència nuclear no tenen aprovat el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear, el PAMEN. Això afecta 58 municipis d'un total de 104, tots situats a una distància d'entre 10 i 30 quilòmetres de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs 2. És a dir, que es troben a la zona 2 segons la delimitació del Pla d'Emergències Nuclear Exterior, el PENTA, aprovat pel govern espanyol. En canvi, tots els municipis de la zona 1, que es troben a menys de 10 quilòmetres d'una central, disposen del PAMEN corresponent. Tot i això, dels municipis que sí que disposen de PAMEN, una de cada tres no el té actualitzat. Esther Jiménez Salinas és la síndica de Greuges.
La primera és la prevenció. Insistir molt que aquests plans, perquè sembla que mai ha de passar, i un dia passa, i tu dius, i per què no ho teníem, per què no hem insistit?
L'informe ha estat elaborat per la síndica de Greuges, que l'ha lliurat al Parlament i l'ha fet arribar als ajuntaments analitzats i al govern.
I en cultura, el Festival Dansa Metropolitana celebrarà del 5 al 22 de març la novena edició amb 90 espectacles i 177 funcions. El certamen, que abraça 12 municipis, reivindica enguany la llibertat dels cossos per evitar i transformar l'espai públic. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El Centre d'Art Tecla Sala ha estat l'escenari on s'ha presentat l'edició d'enguany del festival que reivindica la llibertat dels cossos per evitar i transformar l'espai públic i que comptarà amb la participació de companyies nacionals i internacionals de referència. El regidor de Cultura i d'Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, parla del propòsit d'aquest festival.
Aquest és un festival que té una vocació multiplicadora. L'èxit d'aquest festival no s'ha de mesurar únicament perquè hi vagi molta gent, sinó perquè les programacions dels teatres municipals tinguin més dansa, perquè els programadors programin més dansa, perquè la dansa sigui més habitual a les vides quotidianes de les programacions que fem als nostres teatres.
L'Hospitalet serà la ciutat inaugural. Serà el proper divendres 6 de març a les 8 del vespre amb la peça Elles, de Hansel Cereza.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja està centrat en el partit de semifinals de la Copa del Rei de demà contra l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes, que havien de viatjar demà, ho faran aquesta mateixa nit cap a Madrid per les alertes de protecció civil per ventades previstes per demà a Catalunya. Ho fan amb l'objectiu d'obtenir un bon resultat de cara a la tornada al Camp Nou. Hansi Flick no podrà comptar amb Pedri, Rafinha ni Rashford, que es baixa per una contusió al genoll derivada del partit del Mallorca. El tècnic adverteix de la dificultat del rival.
Sé que és un partit dur per tothom. M'agrada molt l'estil de joc de l'Atlético de Madrid. Som un equip fantàstic, amb una idea, una filosofia molt clara, també, i molts jugadors que saben com jugar amb la pilota, i no és fàcil defensar-los per a qualsevol rival. A més, tenen també jugadors al davant que poden canviar, poden modificar la dinàmica de com estan jugant. I com dic, per nosaltres serà un partit complicat.
Més enllà del partit, el capità Ronald Araujo ha trencat el silenci, volíem dir, sobre els problemes de salut mental que l'han obligat a aturar-se durant 2 mesos. En una entrevista a Mundo Deportivo explica que el darrer any i mig ha patit ansietat i que ha acabat tenint una depressió.
Yo un año y medio que después con profesionales entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así, y eso no te ayuda al final, porque después en la cancha no te terminas sintiendo tú, y ese momento fue un momento que hice clic y dije, algo está pasando, necesito levantar la mano, pedir ayuda, porque también yo soy de guardarme todo para mí, entonces sí. No, uno intenta ser fuerte pero se guarda todo, y al final entender que también hay profesionales que te pueden ayudar, que te pueden dar herramientas.
Avui ha estat presentat Rubén Blanco com a nou porter del Girona, en substitució de Ter Stegen, que recordem està lesionat. A la Copa Catalunya Femenina avui quedarà definit qui lluitarà pel títol. L'Ona Sant Adrià de Segona Federació i la EM de la Primera s'enfronten des de les 7 i el partit es troba amb empat a 0 al minut 22 de partit. I en bàsquet, a l'Eurocup, el Màxim Manresa juga avui la darrera jornada de la fase regular a la pista de l'Hamburg. Els de Diego Campos, ja classificats per als vuitens de final, estan pendents del rival que tindran i d'ací gaudiran del factor pista en aquesta eliminatòria. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
L'equip arriba amb una baixa sensible, la d'un dels referents del conjunt vegenc, la de Retino Basohan, que s'ha quedat a Manresa per recuperar-se de les molèsties que arrossega a la mà dreta. El jove Max Gaspar s'ha sumat a l'expedició per cobrir la seva absència i Carlos Flores, membre del cos tècnic del Baxi Manresa, explicava com afronta el grup a aquest partit.
Anem a Camp de l'Hamburg, intentar fer un bon partit, intentar treure un bon resultat i intentar seguir fent les coses que fem cada setmana. I en el que hem d'intentar ser molt sòlids en una de les coses que crec que estem fent millor, que és en la nostra defensa.
Per assegurar-se el factor pista a la següent ronda, els vegencs necessiten guanyar Alemanya i esperar que el Venècia o el CD Vita Olímpia de Ljubljana punxin en els seus respectius partits.
I en Waterpolo aquest vespre a les 8 es tanca la primera fase de grups de la Champions. L'Atlètic Barceloneta buscarà certificar el primer lloc del seu grup davant el Hannover, que visita la Sant Sebastià per certificar el bitllet dels quarts de final. De la seva banda, el Club Natació Sabadell, ja eliminat, rep un Marsella, que apura les seves opcions per ser a la següent ronda.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Fisioteràpia i incontinència urinària.
L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback, es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
Salut Activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'estop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas talles al pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors, també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Interior envia una alerta general fins a les 8 del vespre de demà dijous per l'episodi de fort vent previst a gran part de Catalunya. Tota l'activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent ha quedat suspesa. Jordi Fortià.
Es demana evitar els desplaçaments i aplicar el teletreball. La decisió arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi activat una alerta de perill molt alt a més d'una vintena de comarques. Durant el dia s'esperen ratxes de vent superiors als 100 km per hora que afectaran bona part del territori.
Barcelona suspèn el bicing i els actes de Santa Eulàlia per la previsió de fort vent i recomana no moure's amb moto.
Així ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davant de l'episodi de vent fort que bufarà la ciutat.
El transport públic metropolità funcionarà amb normalitat, metro i autobusos, però el que fem és recomanar que no s'agafin motos, que no s'agafin les bicis. Per primera vegada suspenem el servei de bicing. Els actes de Santa Eulàlia també queden cancel·lats. També demanem a la ciutadania que aquesta mateixa nit no es baixin ni les escombraries, ni mobles, ni trastos vells.
Mestres, professors i personal educatiu s'han llançat al carrer en una de les protestes més massives dels últims anys per reclamar millores laborals i salarials.
Hi ha hagut talls a les carreteres principals a Catalunya, sabotatges a les portes de les escoles i als instituts i milers de docents a les manifestacions que s'han fet arreu del territori. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa.
Això realment escenifica i evidencia el malestar creixent que hi ha en els centres educatius. Per tant, mentre no hi hagi un acord que puguem assumir, nosaltres ens seguirem mobilitzant.
No resoldrem 20 anys sense haver tocat aquest complement econòmic d'un dia per l'altre. I que, per tant, per primera vegada en 20 anys començarem a donar passes en aquest sentit.
En cultura, el Museu Tàpies ens convida a viatjar al passat i a viure en primera persona quatre exposicions que l'artista va fer durant la dècada dels 50.
A Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, el museu presenta les obres en el context original. Vol mostrar la influència de la manera d'exposar i de la percepció de la crítica i el públic en l'evolució del creador.
Que el significat final de l'obra d'art no depèn ni d'ella ni només de l'artista. Cal un mediador, que és l'espectador. Per tant, el que convidem és a que aquests espectadors actius del nostre temps vinguin, no, també amb aquest interrogant de quina diferència hi ha i quin significat nou jo puc afegir.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça preparat per l'anada de les semifinals de la Copa del Rei.
Viatgen aquesta nit cap a Madrid per disputar aquest primer partit de la sèrie davant l'Atlético demà a partir de les 9 de la nit. El tècnic alemany Hansi Flick tindrà la baixa segura de Marcus Rashford, la ja coneguda de Pedri i molt probablement la de Rafinha, que no acaba de recuperar-se dels problemes musculars que arrossega. I des de les 7 de la tarda ha començat la segona semifinal de la Copa Catalunya Femenina entre l'Ona Sant Adrià i la EM, que juguen per un lloc a una final on ja espera l'Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, el plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària, sobretot el de AP7. A la zona de Santa Perpètua encara es treballa sobre un accident que ha passat aquest matí migdia, però s'ha d'acabar de retirar material, vehicles. Per tant, encara parlem de carrils tallats en sentit nord, en sentit Girona, i de cues importants que arriben des de Sant Cugat del Vallès fins a Santa Perpètua. Déu-n'hi-do, retencions importants en tot aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud també hi ha lentitud, aturades intermitents per un accident ja resolt, aproximadament entre Barberà del Vallès i Cerdanyola. En aquest cas, també a l'AP7, però en direcció sud, en sentit Papiol. L'altra via que et vull comentar és la Ronda de Dalt de Barcelona. Aquest accident al tram d'Horta, que encara complica el trànsit en sentit Besòs. Pensa que parlem d'aturades importants, com et deia, la Ronda de Dalt, des d'Esplugues de Llobregat fins a Horta. Per tant, encara problemes en aquesta Ronda de Dalt anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Interior envia una alerta general fins a les 8 del vespre de demà dijous per l'episodi de fort vent previst a gran part de Catalunya. Tota l'activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent ha quedat suspesa.
També es demana evitar els desplaçaments i aplicar el teletreball. Hi ha una vintena de comarques en alerta màxima de 6 sobre 6 per vent de cara a demà. Es manté, però, el servei de Rodalies i el dels ferrocarrils de la Generalitat. El govern ha acordat amb Renfe ampliar les limitacions de velocitat i fer marxes blanques per comprovar l'estat de les vies. I a Barcelona s'obrirà un espai per acollir persones sense llar.
Un episodi que preveu ratxes de vent superiors als 100 km per hora a gran part de Catalunya i especialment punts on no són habituals aquestes xifres. Aquesta tarda ha tornat a comparèixer el comitè d'emergències i, seguint-lo, hi ha estat el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
Bona tarda. El missatge ha estat clar: evitar desplaçaments i fer teletreball. Avui hem tingut ratxes de 80 km per hora i demà s'espera que passin les 100 només. Dos episodis anteriors que han superat els 100 km per hora el 2009 i el 2014, en tots dos hem hagut de lamentar víctimes mortals. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, han volgut conscienciar de la magnitud de l'episodi que viurem a partir d'aquesta nit.
Penseu que és la primera alerta Venkat, és alert Venkat, que enviem per un episodi de vent d'aquestes característiques a tota Catalunya. I aquest és un element que marca la diferència i que, per tant, és el que ens porta a demanar la prudència a la ciutadania en la seva mobilitat, la que no sigui necessària, evitar-la i, sobretot, reduir els riscos vinculats a aquesta mobilitat o a les seves activitats.
Ens trobem davant del que pot ser, ho dic amb condicional, però pot ser l'episodi més important de vent a Catalunya per la seva extensió i intensitat dels últims 15-20 anys.
Tindrem ratxes de vent continuades des de les 12 d'aquesta nit fins a les 12 de demà al migdia, però els episodis més intens seran aquesta nit i demà de matinada. Pel que fa a la mobilitat, com dèieu, Rodalies seguirà funcionant, també els ferrocarrils de Catalunya, però amb aquesta reducció de velocitat i amb marxes blanques. I pel que fa a les carreteres, el Servei Català de Trànsit tindrà una especial atenció a la C-16, C-17, C-25, AP-7 i C-58. En aquestes carreteres, els vehicles passants només podran circular per la dreta i no podran avançar. Els bombers preveuen més de 450 actuacions al llarg de demà, que són les que s'han fet durant el dia d'avui, i, per tant, han reforçat el servei d'emergència. Aquest és el primer tram. També hi haurà un segon tram dissabte, que no s'espera que sigui tan potent, però de moment no s'han suspès rues de carnaval a l'espera de veure l'efecte que tindrà el mateix dissabte. Des de la Conselleria d'Interior estan en contacte constant amb els ajuntaments per retirar les tanques d'aquestes rues de carnaval i també, doncs, obres al carrer. Ja han avisat que, pel que fa a la ciutadania, especial precaució a arbres, murs o senyals.
Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs anem a saber concretament quina és la previsió del temps per demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt variable, molt canviant, i en funció de la comarca tenim temps molt variats a hores d'ara. Sobretot aquest vent que continua bufant a molts indrets del sud de Lleida, de Tarragona i de Barcelona. De moment, aquestes immediates hores no serà tan intens com el que hi havia aquest matí. També molts núvols a gran part del país, amb aquesta pluja que s'ha fet molt present a les comarques. Sobretot arriben algunes esquitxades també a Tarragona, l'interior barceloní, o algunes nevadetes van caient al Pirineu, sobretot tot l'occidental, a cotes molt altes, 2.200 metres. I és que avui la temperatura ha pujat, malgrat el vent i malgrat els núvols, l'ambient a hores d'ara no és fred. Atenció aquesta matinada, i sobretot demà al matí i demà al migdia. Ventada molt forta a moltes comarques. La més destacable a l'àmbit metropolità, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i també al Pirineu Oriental. Vents de més de 100 per hora, per tant, molta precaució per aquestes ventades. Demà a la tarda el vent perdrà gas, però encara serà intens, sobretot al sud de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís. Doncs precisament a Barcelona l'Ajuntament suspèn el bicing i recomana no moure's amb moto. També s'han suspès els actes de Santa Eulàlia.
En una decisió inèdita, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès el servei de bicing aquest dijous i demana a la ciutadania que no baixi la brossa al carrer. Així ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davant de l'episodi de vent fort que bufarà la ciutat.
El transport públic metropolità funcionarà amb normalitat, metro i autobusos, però el que fem és recomanar que no s'agafin motos, que no s'agafin les bicis. Per primera vegada suspenem el servei de bicing. Els actes de Santa Eulàlia també queden cancel·lats. També demanem a la ciutadania que aquesta mateixa nit no es baixin ni les escombraries, ni mobles, ni trastos vells.
A més, el consistori recorda a la ciutadania la importància de limitar els desplaçaments només als casos estrictament imprescindibles i recomana no moure's amb moto. En canvi, això sí, el transport públic de la ciutat funcionarà amb normalitat aquest dijous.
Doncs a banda de suspensió de classes i visites programades de salut, molts municipis també estan suspenent actes culturals en plena setmana de Carnaval. Estan pendents les rues d'aquest cap de setmana, de dissabte concretament, però en el cas de demà, a Vic, a Osona, el dijous Llarder, que s'havia de celebrar a la plaça Major, s'ha suspès a causa de l'alerta per fort vent. Altres actes, com el del Pollasso de Torelló, de moment encara estan en dubte. El 9FM, Marcel Puig.
Els organitzadors del Dijous Llarder, que s'havia de celebrar aquest dijous a la plaça Major de Vic, han anunciat aquest migdia que l'acte se suspèn a causa de l'alerta per fort vent, emesa per la Generalitat. Ara mateix s'està pendent de si la cita gastronòmica es posposa aquest divendres o bé s'opta finalment per una altra data. Un altre esdeveniment previst per demà a la comarca d'Osona és el Pollasso, en el marc de les activitats del Carnaval de Terra Endins de Torelló. A hores d'ara, l'organització està valorant diverses opcions per garantir la seguretat de la 28a edició de la festa. Segons el programa previst, els actes haurien de començar a les 6 de la tarda i allargar-se fins passada la mitjanit. Tot i això, tenint en compte els avisos meteorològics que indiquen perill fins a les 8 del vespre, els organitzadors es plantegen possibles ajustos horaris. Com a la resta del territori, la Generalitat mantindrà tancades a la comarca escoles, universitats i equipaments esportius i també suspendrà l'assistència sanitària no urgent, entre d'altres serveis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Una decisió inèdita, la de suspendre les classes, que arriba després de la vaga d'ensenyament d'avui, amb talls a les carreteres principals de Catalunya, sabotatges a les portes de les escoles i als instituts i milers de docents i personal educatiu al carrer.
Demanen millores salarials, més recursos per a l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. El seguiment de la vaga ha estat del 85%, segons els sindicats. Educació rebaixa la xifra al 37%, tot i que només amb la informació d'un 37% de centres.
A Barcelona, milers de docents han col·lapsat al centre de la ciutat fins a arribar a la seu del Departament d'Educació, Esther Minguell.
A Barcelona, la marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia fins a la Via Augusta, davant la seu del Departament d'Educació, on milers de manifestants han intensificat la protesta i les reclamacions per millorar l'educació pública. Segons els sindicats, la participació a la manifestació de Barcelona ha estat de 70.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana la xifra en 25.000. S'hi han sentit lemes com lluitar a més educar, amunt els sous i avall les ràtios o dignifiquem la professió. A la capçalera, els representants sindicals han titllat la mobilització d'històrica. Iolanda Segura és portaveu d'Usted.
Això realment significa i evidencia el malestar creixent que hi ha en els centres educatius. Per tant, mentre no hi hagi un acord que puguem assumir, nosaltres ens seguirem mobilitzant.
El Departament d'Educació ha estès la mà al professorat i confia que la proposta que faran els sindicats en la propera reunió negociadora el dijous de la setmana que ve suposarà un punt d'inflexió. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'hi abordaran les reivindicacions principals, com ara els salaris o la millora de recursos per l'escola inclusiva. Sobre l'aspecte salarial, ha anunciat, però, que serà un increment progressiu.
No resoldrem 20 anys sense haver tocat aquest complement econòmic d'un dia per l'altre. I que, per tant, per primera vegada en 20 anys començarem a donar passes en aquest sentit.
Els sindicats insisteixen que si el govern no mou fitxa, hi haurà més mobilitzacions.
La majoria del personal docent dels centres públics dels serveis territorials del Penedès també han fet avui vaga, una aturada a instituts i escoles que més seguides dels darrers anys. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
Des de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, el professor de música Fran Rodríguez valora que tots els sindicats hagin anat a la una.
S'estan exigint uns nivells de qualitat que no podem donar. No tenim l'opció de personal per poder donar aquesta qualitat que demanen, que això es veu en resultat, o en abandonament escolar, això en circumstàncies de l'alumnat, baixes mèdiques nostres, no fan cas a les reivindicacions. I per fi, la majoria dels sindicats han anat a una vaga comunitària.
Des dels centres vilafranquins destaquen que la vaga ha estat de les més secundades en els darrers anys, amb un gran nombre de personal docent i l'assistència només d'una tercera part de l'alumnat. A Vilafranca, a 7:45 del matí, s'han convocat piquets informatius, també s'han realitzat accions per visibilitzar les seves demandes i s'han organitzat busos per anar a les manifestacions a Barcelona i a Tarragona.
I a Palafolls, una part de la comunitat educativa l'ha secundada i s'han establert serveis mínims per als alumnes que han assistit a classe. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Concretament, a l'escola Les Ferreries hi ha hagut 7 mestres assegurant aquest servei mínim i han assistit a classes 148 alumnes. A Masprat, 16 docents han fet vaga i 140 alumnes han anat a l'escola. Això sí, 18 professors no han secundat la vaga. A la llar d'infants, totes les mestres han assistit a classe, tot i solidaritzar-se, han indicat, amb els seus companys de professió. I a l'Institut Font del Ferro han secundat la vaga gairebé la meitat dels professors, uns 32. A classe han assistit un 10% dels alumnes de batxillerat i un 25% dels alumnes d'ESO. Alguns d'aquests professors que han participat a la vaga han estat aquest matí a Tordera, a l'altura de la rotonda de Can Bartolí a la Nacional 2. Allà hi ha hagut més de 400 docents de 40 centres educatius del Maresme i la Selva manifestant-se i fent una marxa lenta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, Pedro Sánchez ha defensat al Congrés el sistema ferroviari de l'Estat, assegurant que és un dels millors del món, tot i els accidents d'Adamuz i Gelida i la crisi de Rodalies.
Dit això, però, ha volgut deixar molt clar que posaran totes les mesures necessàries perquè no tornin a passar. Des de l'oposició, el PP ha dit que l'executiu de Sánchez serà jutjat pels fets i Esquerra i Junts han tornat a denunciar la manca d'inversió a Catalunya.
Jordi Casino.
En una compareixença a petició pròpia, el president espanyol ha assegurat que el seu executiu seguirà apostant pel tren per fer-lo un mitjà de transport més eficient encara i més competitiu, i ha desmentit que aquests últims anys hagin reduït la despesa en el seu manteniment, tot dient que n'han incrementat un 26%. Un Sánchez que ha apostat però per incrementar els estàndards de qualitat, i en el cas de Rodalies s'ha defensat l'esforç inversor que estan fent per revertir els anys d'abandonament.
Los problemas en la red de Rodalies tienen más allá de esta coyuntura una dimensión estructural que este gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja y a una larga etapa de baja inversión. Problemas a los que este gobierno está dando y va a seguir dando respuesta.
Des de l'oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurat que Sánchez no s'hi ha assumit cap responsabilitat, l'ha acusat de negligent i ha sentenciat que el seu govern serà jutjat per aquests successos.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte.
Pel que fa als partits catalans, Esquerra i Junts han denunciat la situació a Rodalies i ho han fet amb aquestes paraules. Escolteu els seus portaveus al Congrés, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
Su modelo es el mismo. Antes competir en alta velocidad con Japón, con Corea, con China, que llevar al currito de turno de Algeciras, de Vallecas o de Cornellà en un tren digno.
La situació en la que vostès, els partits espanyols, han deixat el nostre país els darrers 50 anys és lamentable, i cap govern a Catalunya que segueixi depenent de Madrid podrà posar al dia totes les destrosses que vostès han fet.
Per últim, des de Sumar han defensat que Pedro Sánchez va fer el que tocava a Adamuz i han assegurat que Rodalies és on s'ha de fer una major inversió per revertir la deficient situació actual de la xarxa.
En territori, comencen les obres de la zona centre Sant Feliu del Llobregat. Els treballs han de servir per connectar el centre de la ciutat amb el futur ecodistricte que naixerà amb el soterrament de les vies del tren. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
A Sant Feliu de Llobregat ja han començat les obres de remodelació de la zona centre, uns treballs que han de servir per connectar el centre de la ciutat amb el futur ecodistricte que naixerà amb el soterrament de les vies del tren i que també permetran renovar el paviment i millorar la qualitat de l'espai públic. La intervenció se centrarà sobretot en la nova pavimentació i vol afavorir la dinamització del comerç local, a més de donar més protagonisme al grup escultòric El Cor dels Arbres, de l'artista Jaume Plensa. De fet, aquest mateix matí, operaris de l'estudi de l'artista han traslladat les tres escultures que fins ara estaven a la plaça de la Vila cap al taller de Plensa, on es conservaran temporalment fins que s'instal·lin a la seva nova ubicació. Les peces es culpun més cèntric de la futura plaça de la Vila de Sant Feliu, envoltades de tres nous arbres que seran cirerers de flor. Aquest projecte s'emmarca dins el pla d'actuació integral que inclou sis grans iniciatives a la ciutat. L'Ajuntament ha obtingut 4,5 milions d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. D'aquest total, prop de 1,3 milions es destinaran a la reurbanització de la zona centre.
I a la Ribera d'Ebre, el Consell Comarcal ha presentat aquest matí una nova edició de la campanya turística La Ribera en Flor. Durant l'acte s'ha donat a conèixer el programa d'activitats que permetrà als visitants descobrir el paisatge de fruiters florits, així com productes locals i el patrimoni cultural i històric del territori, gràcies a 19 experiències en 10 pobles de la comarca. Ràdio Móra la Nova.
L'edició d'este 2026 de la Ribera d'Ebre en Flor arrencarà el cap de setmana del 22 de febrer i s'allargarà fins al mes d'abril, tot i que la programació pot experimentar canvis segons la meteorologia i l'estat dels camps. En total, s'han organitzat 19 experiències turístiques guiades que combinen l'espectacle natural de la floració amb el tast de productes locals, activitats esportives i propostes culturals. Així, podem trobar excursions, rutes en cotxe, visites a castells i jaciments històrics o experiències gastronòmiques locals. En definitiva, una part per donar a conèixer la comarca, com ha assenyalat la regidora de Turisme, Vanessa Serrano.
La Ribera en Flor és un aparador magnífic del que és la comarca, com tot el que tenim en aquesta comarca, tots els recursos que tenim, tant a nivell agroalimentari, patrimonial, paisatgístic, cultural. És un gran aparador del que és la comarca i és una bona excusa per visitar-nos, un bon moment per visitar la Ribera i per fer un tastet d'allò que després durant l'any poden tornar a visitar i fer-ho amb més temps.
Les experiències s'han organitzat gràcies a la col·laboració público-privada, un dels èxits d'esta iniciativa que vol potenciar el sector turístic i un factor que ha volgut destacar Serrano, tot agraint este bon enteniment.
En cultura, el Museu Tàpies ens convida a viatjar al passat i a viure en primera persona quatre exposicions que l'artista va fer durant la dècada dels 50. A Antoni Tàpies, el moviment perpètu del mur, el museu presenta les obres en el context original. Vol mostrar la influència de la manera d'exposar i de la percepció de la crítica i el públic en l'evolució del creador. David Navarro.
A la nova exposició del Museu Tàpies veurem l'obra de l'artista en contextos molt diferents, des de la foscor d'una sala amb punts de llum que destaquen les peces d'art a la curiosa combinació de pintures i objectes de disseny. Quatre maneres d'exposar-la que recupera com es va presentar a diferents galeries d'art durant els anys 50. Veiem així com l'obra d'Antoni Tàpies arriba a la maduresa en el context de l'època. Se'ns ofereix d'aquesta manera, com explica la directora del museu i cocomissària de la mostra, Imma Prieto, l'oportunitat d'interactuar amb l'obra com ho van fer públic i crític en el seu moment.
El significat final de l'obra d'art no depèn ni d'ella ni només de l'artista. Cal un mediador, que és l'espectador. Per tant, el que convidem és a que aquests espectadors actius del nostre temps vinguin, no, també amb aquest interrogant de quina diferència hi ha i quin significat nou jo puc afegir.
L'exposició, que es podrà veure fins al 6 de setembre, presenta més de 50 obres i documentació de col·leccions públiques i privades.
I el Festival Dansa Metropolitana celebrarà del 5 al 22 de març la novena edició amb 90 espectacles i 177 funcions. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El Centre d'Art Tecla Sala ha estat l'escenari on s'ha presentat l'edició d'enguany del festival que reivindica la llibertat dels cossos per evitar i transformar l'espai públic i que comptarà amb la participació de companyies nacionals i internacionals de referència. El regidor de Cultura i d'Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, parla del propòsit d'aquest festival.
Aquest és un festival que té una vocació multiplicadora. L'èxit d'aquest festival no s'ha de mesurar únicament perquè hi vagi molta gent, sinó perquè les programacions dels teatres municipals tinguin més dansa, perquè els programadors programin més dansa, perquè la dansa sigui més habitual a les vides quotidianes de les programacions que fem als nostres teatres.
L'Hospitalet serà la ciutat inaugural. Serà el proper divendres 6 de març a les 8 del vespre amb la peça Elles, de Hansel Cereza.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, el Barça viatjarà aquesta mateixa nit cap a Madrid per les alertes de Protecció Civil per disputar demà la semifinal d'anada de la Copa del Rei davant l'Atlético de Madrid. Hansi Flick, que donarà la llista d'aquí uns instants, no podrà comptar amb Pedri, Rafinha ni Rashford, que es baixa per una contusió al genoll. El tècnic adverteix de la dificultat del rival.
Sé que és un partit dur per tothom. M'agrada molt l'estil de joc de l'Atlético de Madrid. Són un equip fantàstic, amb una idea, una filosofia molt... també, i molts jugadors que saben com jugar amb la pilota, i no és fàcil defensar-los per a qualsevol rival. A més, tenen també jugadors al davant que poden canviar, poden modificar la dinàmica de com estan jugant. I com dic, per nosaltres serà un partit complicat.
A la tercera federació, avui es recupera el partit de la jornada 19 entre el Vic i el Sant Cristóbal a partir de 8:45 del vespre. En bàsquet, a l'Eurocup, el Baxi Manresa està jugant ara mateix a la pista de l'Hamburg, guanya per 27-28 i està a l'espera de saber el rival dels vuitens de final i si ja tindrà el factor pista favorable. En hoquei patins, aquesta nit es juguen 3 partits de l'hoquei lliga masculina. L'Igualada vol aprofitar l'ensopegada del Barça i situar-se segon en el partit que l'enfrontarà a Lleida. Sergi Guiu, UAU, Lleida Ràdio.
Partit exigent i complicat, el que té el Ponce d'aquest dimecres a la pista d'un Igualada, que, sense cap mena de dubte, és la revelació de la temporada l'hoquei lliga per mèrits propis. Igualada compta amb un partit menys, que és el que juga avui contra un Ponce Lleida que arriba a la cita amb la moral pels núvols després d'haver aconseguit el bitllet per la Final Four de l'Europe Cup el dissabte passat a la capital del Segrià. Edu Amat, entrenador del Ponce Lleida, evidenciava que ara toca recuperar sensacions a la competició domèstica.
Tornar a anar una mica en aquesta línia, no? En seguir sent molt sòlids, crec que els gols que ens, per exemple, fan dissabte no? Són errors defensius que podem evitar de més concentració i, evidentment, el que està clar és que si a Igualada tenim aquests errors serà impossible treure els 3 punts, no?
La cita entre l'Igualada i el Ponce Lleida dona el tret de sortida avui a les 9 de la nit a la capital de l'Anoia.
Tot i el cansanci acumulat dels darrers partits, on s'ha jugat amb molta intensitat, s'ha de canviar el xip i ara toca la Lliga. Guillem Cabestany elogia el rival i sap de la dificultat de guanyar el Sant Just a casa seva.
Encara amb el cansament una mica acumulat del cap de setmana, una pista complicadíssima com és la del Sant Just, un equip que és superincòmode, que a més a casa seva és complicat, molt complicat de guanyar i que està en una situació ara mateix no molt bona, que els fa encara més perillosos d'enfrontar-se.
Recordem que el partit es juga avui a les 9 del vespre.
Pista la segona victòria de la temporada davant l'Alcoi. I un últim apunt, el partit de les semifinals de la Copa Catalunya Femenina es troba ara mateix al descans, on a Sant Adrià 1-1.
Gràcies, Jordi Cervantes. Malgrat alguns problemes de connexió, fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I amb uns piropos es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria se la porti un altre. Mira si ha avançat la ciència, que ara els bombons caminen. Si em paguessin per pensar-te, no saps tot el que em deurien. Que no t'he trobat al Google, però el que busco tu tens tot. No voldria que et multessin per haver-me robat el cor. Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I amb uns miracus es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre. No sé si preguntar-te com estàs, si estàs més bona que el pa, si estàs més bona que el pa.
Hola, amb la policia?
Digue'm.
Policia, policia!
Sí?
M'han robat, m'han robat!
Què t'han robat?
M'han robat el cor, però és que ho té tot.
És catalana!
És catalana!
De cara guapa!
De cara guapa!
Se'm cau la baba!
Se'm cau la baba!
I tot somriure de xuc! I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre.
m'he posat a pensar en tu.
La xarxa de comunicació local.